Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Finalment no ha optat per una dona. El ministre de l'Interior ha designat com a nou director adjunt de la Policia Nacional el cap superior de les Balears, el comissari principal José Santafé Arnedo, que relleva en el càrrec l'antic DAO, José Ángel González, denunciat per un delicte d'agressió sexual. Amb 35 anys de carrera dins la policia, Santafé ha ocupat llocs de comandament en els àmbits de seguretat ciutadana, policia judicial i estrangeria, i va fer feina estreta amb l'actual secretària d'Estat de Seguretat, la mallorquina, Aina Calvo. Ara està triat entre el centenar llarg de comissaris i comissàries que van postular-se per assumir un càrrec esquitxat per un escàndol. És un dels assumptes destacats de l'actualitat avui, quan prop de dos mesos després de l'esfondrament mortal d'una casa a Manacor, hem sabut que la policia investiga per homicidi els dos propietaris de l'immoble on es va fer una obra il·legal i l'acumulació de runes podria tenir a veure amb els fets. Tot d'una àmplia amb aquesta i altres notícies de la plana de successos avui molt farcida. És divendres 6 de març. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia. Que passen per les urgències de Son Espases, la situació s'hi normalitza.
Després d'un capvespre caòtic ahir que l'IB Salut vincula amb les conseqüències encara de la vaga de metges de fa dues setmanes, ara hi ha mig centenar de malalts pendents d'ingressar a planta, mentre que les urgències se n'atenen un centenar més. S'han reprogramat les operacions de no urgents d'ahir i avui per alliberar llits.
A Menorca, la Policia Nacional investiga un atropellament com a presumpte delicte d'intent d'homicidi. No descarten que els fets es puguin relacionar amb una baralla amb dos ferits que va tenir lloc el dia abans. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'home es troba ingressat a l'Hospital Mateu Orfila en estat crític després d'haver patit un traumatisme cranioencefàlic greu. Els fets van tenir lloc a una rotonda de la urbanització de Cal en Blanes aquest dijous a les 6 del capvespre. Un vianant de 51 anys va ser atropellat per un vehicle que després va fugir. La Policia Nacional va desplegar un dispositiu a la rotonda d'encreuament entre Ferreries, Cala Galdana i Ciutadella per intentar interceptar el vehicle implicat sense èxit.
A Eivissa, la Policia Nacional investiga la difusió d'un vídeo sexual amb diversos menors implicats. Els agents intenten esclarir si s'ha comès una agressió sexual i un delicte de revelació de secrets. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona, la UFAM, veuen poc probable que es pogués tractar d'un cas d'abús sexual, però tampoc no han descartat aquest extrem. Els fets han estat denunciats per una persona que no és víctima directa de la circulació d'aquestes imatges.
A Mallorca augmenten els fondejos il·legals a la badia del port de Pollença. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Fins ara estaven tots localitzats a la platja del Barcuix fins a la base militar, però la zona s'amplia ara cap al Cúdia. L'Ajuntament demana a les administracions competents que ho regulin i Ports de les Illes reclama les competències del Ministeri per poder intervenir-hi.
Tot això avui, que s'han avançat molts actes reivindicatius relacionats amb el 8M, avui molt enfocats, això sí, en la vessant laboral o no laboral, perquè la població inactiva a les Illes és majoritàriament femenina.
Ho explica un informe amb dades de Comissions Obreres que, juntament amb UGT, han congregat dos centenars de persones en la tradicional concentració pel Dia Internacional de la Dona que es fa a Palma per reclamar la igualtat efectiva.
I quan falti un quart per a les 3 arribaran als esports. Volem saber els principals titulars al Palma Futsal. Cerca avui a Letònia un bitllet per a la Final Four de la Champions. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El Palma Futsal cerca avui a Riga aquest bitllet per a la Final Four de la Champions i haurà de defensar el 7-4 aconseguit a Sant Moix en el partit d'anada. Un duel que el podreu seguir per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. El Real Mallorca ha fet avui el darrer entrenament abans de visitar demà l'Osasuna a El Sadar a l'estrena de Martín de Michelis a la banqueta. El nou entrenador mallorquinista ha assegurat en roda de premsa que s'ha trobat amb un grup de futbolistes compromès amb la situació i per treure l'equip de la part baixa de la classificació. I en bàsquet, l'Azul Marino continua líder de la Lliga Challenge després de guanyar amb autoritat a la pista de l'Unicaja Mijas.
I a l'esportejada, el cap de setmana estem molt pendents del cel. La crònica del temps amb Marc Calentell. Bon dia.
Bon dia. La setmana ha començat amb pluges, amb ruixats que han estat febles, com a molt destaquem aquests 4 litres en el sector de Llucmajor, però a hores d'ara la situació és diferent, el cel ja en general s'ha destapat, i per aquestes pròximes hores xerrarem de moltes zones de sol per encreixement de qualque nígul, sobretot cap en el centre-est de l'illa de Mallorca. Podria arribar a caure qualque ruixat molt localitzat en aquest indret, i de fora d'aquest radar, com el que dèiem, aquest cel destapat serà el protagonista, amb termòmetres que avui no canvien, màximes entorn dels 14 a 16 graus en general. De manera puntual podem arribar als 17, i el vent bufarà feble, en general de component sud i oest de la mà. Tindrem marejol amb radals de maró. Aquesta pròxima nit esperam que la temperatura pugui davallar lleugerament. Avui han tingut valors en general bastant suaus, sí que tornarà a refrescar. No esperant gelades per demà, però de fora de la serra de Tramuntana. I per demà de matí hi pot haver qualque boirina, poqueta cosa, i després el cel en general estarà destapat amb arribada de núvols prims, núvols alts, núvols mitjans, però no deixarem precipitació. Ja ho tenim, serà una jornada de bastant de sol i temperatures màximes que demà pugen amb valors que quedaran entre els 17 i 19 graus, però de manera puntual ja podem arribar als 20.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en portada. Fins ara, cap superior de la Policia Nacional a les Balears, José Santafé Arnedo, serà el nou número 2 del cos de seguretat a tot l'Estat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha nomenat director adjunt operatiu de la Policia Nacional, el conegut com a DAO. És el màxim càrrec que pot ocupar un agent uniformat dins el cos. Santafé substitueix José Ángel González, que va deixar el càrrec recentment arran d'una denúncia d'una subordinada per agressió sexual.
Santafé Arnedo, de 61 anys, dirigia la Prefectura Superior de Policia de les Balears des del juliol del 2022. Durant aquesta etapa ha estat el màxim responsable operatiu de la Policia Nacional a l'Arxipèlag, coordinant dispositius de seguretat ciutadana, investigació i control d'estrangeria. La seva trajectòria a les Illes també l'ha duit a coincidir amb l'actual secretària d'Estat de Seguretat, Aina Calvo, quan aquesta era delegada del govern espanyol a les Illes, en qui va fer feina la coordinació de les polítiques de seguretat. El ministre Marlaska l'ha designat a proposta del director general de la policia després d'un procés intern al qual es van presentar un centenar de comissaris que volien ocupar la vacant deixada per José Ángel González.
El govern ha mostrat la seva satisfacció pel nomenament de Santa Fe perquè coneix de primera mà el dèficit d'agents que pateix el cos policial a les Balears.
Ja ens va bé que qui hagi, que tingui aquesta màxima responsabilitat, conegui de primera mà les mancances que tenim a les Illes Balears, perquè si els coneix, sempre hi haurà més opcions de que els pugui corregir.
L'executiu, a més, confia que Santa Fe proporcioni més transparència a l'organisme policial, diu, i que no es tornin a repetir situacions com les del seu predecessor. I l'ensorrament de la casa de Manacor, que el gener va matar un jove de 18 anys, podria haver estat causat per l'acumulació d'escombraries d'una obra il·legal que van fer els propietaris. La Policia Nacional ha pres declaració a la parella per un presumpte delicte d'homicidi imprudent.
Els agents de la Policia Judicial i de la Policia Científica han descobert, juntament amb els tècnics de l'Ajuntament i els bombers, que la reforma de l'immoble s'havia fet sense permís un any abans del sinistre. La varen fer els propietaris, que varen acumular les escombraries de l'obra a la terrassa, que hauria cedit per excés de pes. En el succés va morir un dels fills de 18 anys de la família, que hi vivia com inquilina. Va ser durant la matinada del 15 de gener passat, durant la revetlla de Sant Antoni, unes festes que van ser modificades en senyal de dol. En l'ensorrament també va resultar ferit el germà de la víctima de 12 anys.
L'Ajuntament Maracorí va informar ja que l'immoble de l'any 1900 tampoc no havia passat la inspecció tècnica d'edificis. Ara, la família afectada viu en un habitatge provisional que els ha cedit al consistori, fet que agraeix el pare de la víctima, Andrés Flórez.
El alcalde y los servicios sociales, la verdad, se han portado bastante bien con este tema, han sido muy empáticos, nos han brindado una vivienda provisional por 3 meses, con opción a otros 3, que sería un total de 6 meses, y a partir de allá estamos buscando viviendas. Es francamente difícil.
Són declaracions de Flórez en una entrevista al programa Aranam d'IB3 Televisió. I avui també hem de parlar d'ensurt entre els 220 passatgers del vaixell Golden Bridge de la companyia GNV, que cobria la travessia Barcelona-Palma. Un camió de la bodega s'ha incendiat durant la travessia i ha causat diversos ferits lleus per inhalació de fum.
El vaixell ha estat escoltat per salvament marítim fins al port de Palma de vés les 10 del matí. Dels 220 passatgers, alguns han requerit assistència sanitària per inhalar el fum de l'incendi que s'ha declarat a la bodega quan un cotxe s'ha incendiat. La bodega s'ha hagut d'obrir manualment perquè ha quedat afectada pel foc i després els viatgers han pogut desembarcar els seus cotxes. El camió incendiat ha quedat al soterrani del vaixell. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per saber què ha passat.
A Menorca s'ha tancat un tram del Camí de Cavalls a l'altura d'Es Mercadal per motius de seguretat. Les pluges intenses registrades durant els darrers mesos han provocat esquerdes i moviments de sol a la zona de Benidoneira, a la zona del Macagran, a la gran costa nord de l'illa. Això fa que resulti un perill circulari, motiu pel qual s'hi ha prohibit l'accés temporalment.
Paral·lelament, el Consell treballa per habilitar un itinerari alternatiu segur que permeti mantenir la continuïtat del recorregut sense exposar les persones a cap risc. Ja s'han iniciat contactes amb les propietats de la zona amb l'objectiu de poder implementar una solució provisional mentre s'estudia l'actuació definitiva.
Podem en titulars. L'IBE Salut assegura que la situació de saturació a l'Hospital Son Espases es normalitza després que aquest dijous visqués hores d'atenció assistencial. Segons el Servei de Salut, hi ha 45 malalts pendents d'ingressar a planta de l'Hospital de Referència. Amb l'objectiu d'alliberar llits, una de les mesures que ha pres la direcció de Son Espases és reprogramar les operacions no urgents previstes per ahir i per avui. El Servei de Salut atribueix aquesta punta assistencial a la darrera vaga de metges del passat febrer.
Entre les mesures que s'han pres hi ha la derivació de pacients a Son Llàtzer. Els malalts d'altres sectors sanitaris, com ara Inca i Manacor, també han estat traslladats als seus hospitals d'origen. El director general del Servei de Salut, Javier Ureña, ha assegurat que la situació ha millorat i que avui encara hi pot haver casos puntuals de derivacions a altres centres hospitalaris, ja que els hospitals, diu, treballen en xarxa. Amb tot, Ureña s'ha mostrat preocupat per com l'aturada dels professionals mèdics ha afectat el servei i ha demanat disculpes als usuaris.
Para pedir disculpas a los usuarios por las molestias que se hayan podido derivar de esta situación. Estamos viviendo unas semanas que son un reto a nivel de gestión asistencial. Venimos de una huelga de médicos hace solo unas semanas que implican pues la reprogramación de toda esa actividad asistencial que queda pendiente.
La delegada d'UGT a l'Hospital de Son Espases, Davinia Rueda, ha assegurat que les mesures que s'han pres han funcionat, però nega que la causa sigui la vaga de metges.
En los otros años ha habido también estos momentos de colapso por picos asistenciales y no ha habido huelga de médicos. Por eso en este momento no lo atribuimos a esto. ¿Que haya podido empeorar un poco la situación? Quizás sí, pero es algo común que en el servicio de urgencias se viene dando desde hace muchos años. I cada 2-3 setmanes hi ha este pico.
El president de l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública, Joan de Pedro, ha assenyalat que la vaga de metges i altres factors com l'alentiment a l'hora de donar altes als pacients ha causat aquest darrer increment de la pressió. De Pedro apunta, però, que la solució ha de ser estructural.
Cap sistema sanitari, si tu li dius que ha de funcionar en activitat programada des de matins, és impossible. Hem d'entrar en un sistema que permeti el sistema sanitari funcionar durant les 14 hores des de matí, que permeteixi programar consultes, que permeteixi programar activitat quirúrgica i d'aquesta manera lluitar contra les llistes d'espera.
D'altra banda, la Junta de Personal de Son Espases ha assegurat que el tracte que han rebut els pacients aquests dies és eficient, segur i de qualitat. La Junta respon així a les queixes que alguns treballadors sanitaris han rebut per part d'alguns malalts.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A la plana judicial, l'Audiència Provincial ha condemnat a 2 anys i mig de presó un home per abusar sexualment de la seva exparella en el domicili que tots dos compartien. També haurà de pagar una multa de més de 2.100 euros i una indemnització a la víctima de 3.800. Aina Morales.
L'home s'enfrontava a una pena de 14 anys per agressió sexual i coaccions, que era el que sol·licitava la Fiscalia, però finalment amb dues parts han acordat una pena molt inferior i que ha permès al tribunal dictar sentència de conformitat. Ha estat condemnat a 1 any i mig per un delicte contra la llibertat sexual i un altre any per vulneració de la intimitat. L'home ha reconegut que l'abril de 2022 va entrar a l'habitació de la seva exparella, en la qual compartia encara el domicili, i li va realitzar tocaments a les seves parts íntimes. Ella va escapar, donant una cosa al seu agressor. Dies abans, l'home també va col·locar un dispositiu en el seu vehicle per registrar de manera secreta les seves converses per saber si havia començat una altra relació.
D'altra banda, el govern es personarà com a acusació popular en el presumpte cas de violència masclista de Sant Antoni. Toni, a Eivissa, així l'executiu es reafirma, ha dit el vicepresident Toni Costa, amb la persecució de la violència masclista i l'acompanyament de la víctima.
Recorden que l'agressió ha deixat en estar molt greu una dona de 31 anys que després de passar per 3 operacions segueix ingressada a la unitat de cures intensives de la Policlínica Nostra Senyora del Rosari.
Precisament el PP demana la compareixença al Parlament del delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, per explicar possibles errades en el sistema de polseres telemàtiques de protecció a víctimes de violència masclista.
Els populars qualifiquen els fets com a gravíssims i reclamen transparència. Volen que el delegat aclareixi si el sistema va fallar i si l'alerta es va produir massa tard.
Tot això en un divendres amb regust de 8M. I és que avui, a les portes del Dia Internacional de les Dones, un dels àmbits en el qual es volen visibilitzar les desigualtats i violències és el laboral. Comissions Obreres ha posat xifres a la precarietat que adverteixen té cara de dona pràcticament sempre.
El sindicat ha destacat i lamentat també que la bretxa salarial es trasllada a la jubilació. Els contractes de temps parcial i les reduccions de jornada són majoritàriament per a les dones, com també ho són els permisos per cura d'infants o persones majors. Aquestes circumstàncies es tradueixen en salaris més baixos durant la vida laboral, amb una diferència de sou de 400 euros al mes de mitjana. La secretària de Treball de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, ha destacat que de totes les persones sense feina de les Balears, el 15,5% són dones que es dediquen a les tasques de la llar, mentre que el percentatge d'homes que no fan feina per aquest mateix motiu és només del 4%.
Vull dir que encara continua aquesta cultura patriarcal que les dones han de deixar de fer feina per ocupar-se de les tasques de la llar. I és una de les coses que discriminen i que fan que aquestes dones estiguin en una situació molt més desfavorable.
I com que la parcialitat dels contractes, les excedències i les reduccions de jornada també afecten les cotitzacions, penalitzen les dones en jubilar-se. Les dones cobren de mitjana pensions un 27% més baixes que els homes.
En aquest context, els sindicats UGT i Comissions Obreres han fet una concentració avui per reivindicar la igualtat i en contra de la discriminació de les dones. A més, han fet una crida a la participació a una de les dues manifestacions convocades aquest diumenge a Palma.
Avui no és festa, és dia de protesta!
La UGT i Comissions reivindicant corresponsabilitat a les llars i igualtat als centres de treball.
Perquè, com dèiem, les cures segueixen sent a càrrec majoritàriament de les dones, cosa que afecta les condicions de feina i les carreres laborals. Maria José Cordero i Cati Ginart són les responsables d'aquests dos sindicats.
A bon reivindicant, perquè no és una celebració, tot el contrari, ojalà no s'hagués de fer això, reivindicant que necessitem seguir lluitant pel dret de les dones. Les dones complim els nostres deures igual que qualsevol altre ciutadà, que qualsevol home, però tenim manco drets.
La desigualtat té cara i té rostre de dona en aquesta comunitat autònoma. Perquè una cosa, els drets no caben del cel, els conquistam juntes en el carrer.
D'altra banda, també en clau laboral només representa les dones un terç de les autònomes de la comunitat. És una dada que posa de manifest que, tot i que s'ha avançat, la realitat social encara queda lluny de l'empresarial. Avui desenes d'empresàries i emprenedores han debatut a la Cambra de Comerç de Mallorca sobre la seva situació en un món majoritàriament liderat, encara per homes.
Ja ha passat un quart del segle XXI, però encara el paper de la dona és lluny de ser igualitari en el món empresarial. S'ha recorregut camí, però encara la perpetuació dels rols de gènere llastren massa a l'hora d'emprendre o de dirigir una empresa. La vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Mallorca, Susana Munar, assegura que s'ha de seguir reflexionant sobre aquesta qüestió fins que un dia, diu, ja no sigui necessari.
De forma natural ja hi ha la meitat de dones al món i hauria de ser el mateix àmbit empresarial. Jo crec que la diversitat, jove, gent gran, gent més experta, menys experta, i allà pues, hauríem d'intentar que fos de forma natural que per lo menos el 50% d'aquest lideratge fos femení. Clar que porta perquè és una altra manera de liderar, després és un tema molt personal, no només de gènere, no? Però sí que creiem que des d'aquesta empatia, des d'aquesta diversitat, des d'aquest lideratge entès com un compromís més humà, pues sí que sí que prom a portar, no? Des d'aquest talent femení.
A la jornada organitzada avui per la Cambra de Comerç han parlat tot tipus de perfils empresarials femenins. Les que a priori ho tenen més difícil són les emprenedores i autònomes. Moltes opten per aquesta fórmula d'autoocupació precisament per trobar una sortida laboral que les ompli professionalment i els permeti viure la seva vida. És el cas d'Ana Marta Serrano, fundadora de l'empresa de màrqueting Consentido.
Vaig emprendre 24 anys, era molt jove i venia d'una empresa que era un pot ser una vetllària sense ser-ho, a una empresa només d'homos, la dona era un poc complicat en aquell ambient i vaig dir, ostres, és que jo vull donar més de jo i no m'estan deixant, doncs pues, vaig intentar-ho fer lo que jo sé fer el millor que puc i d'aquesta manera ho faré tota sola i ningú m'ho posarà límits.
Són les 2:20. Cent 39 balears s'han posat en contacte amb el govern perquè tenen dificultats per tornar a casa per mort del conflicte a l'Orient Mitjà i del tancament de l'espai aeri.
Segons ha informat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, el govern ha rebut fins a primera hora del matí 67 correus electrònics que corresponen a 139 persones afectades. Moltes expliquen que no poden tornar a les illes per la cancel·lació de vols o per les dificultats per contactar amb les ambaixades espanyoles. Davant d'aquesta situació, el govern ha activat un canal de comunicació per atendre els casos i fer-ne seguiment. Preocupen situacions de vulnerabilitat com la falta de medicaments.
Cap de les persones que han contactat amb el govern es troba a una zona de conflicte directe ni en una situació de risc per la seva vida. I per deixar clar també que des del govern continuarem fent tot el que estigui al nostre abast perquè aquesta situació sigui el menys complicada possible per als ciutadans de les Illes Balears afectats.
Els afectats es troben en diversos països com Tailàndia, Dubai, Sri Lanka, les Maldives, l'Índia, Filipines, entre d'altres.
Mentrestant, amb la intenció de protestar contra la intervenció dels Estats Units i Israel a l'Iran i contra l'escalada bèl·lica, la plataforma Mallorca per la Pau, amb el suport de Mallorca per Palestina i marxes de Mallorca per Palestina, ha convocat una concentració avui a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça de les Tortugues de Palma. Escoltem el portavoç de la plataforma, Salvador Martínez.
De nou per l'afany imperialista dels Estats Units de controlar i capitalitzar el petroli de la zona, tot dificultant o impedint el seu accés a la Xina, ja que pensem que aquest és el verdader motiu d'esborrar del mapa el règim dels ayatolars i no la democratització de la zona, aspecte que no li importa gens ni mica, ni als Estats Units ni a Israel.
Això mentre a l'esfera política, Pedro Sánchez ha demanat comparèixer en el Congrés per exposar la posició del govern espanyol sobre la guerra a l'Iran. L'anunci arriba després de defensar el no a la guerra i a la vegada enviar una fragata a Xipre. Encara no hi ha data prevista per a la seva compareixença, però previsiblement tindrà lloc la darrera setmana d'aquest mes.
Precisament el PP li ha exigit aquest divendres que demani permís a la cambra per enviar a Xipre la fragata Cristòfor Colom. Des de Huelva, Pedro Sánchez ha argumentat que Espanya donarà suport a la sol·licitud d'un país europeu com a Xipre en una missió de protecció, defensa i de rescat.
Con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, sosté que la fragata forma part d'una missió europea sense aclarir si aquesta mesura s'hauria de sotmetre al Congrés.
Itàlia és el darrer país a anunciar que enviarà ajuda naval a Xipre. El govern de Giorgia Meloni desplaçarà embarcacions de la Marina, militars i sistemes de defensa antidrons i antimíssils en una operació defensiva.
S'uniran al desplegament anunciat ahir per Espanya, França, Grècia i també el Regne Unit. Aquesta és una operació conjunta de defensa de diversos exèrcits de països europeus que es dirigeix a protegir la frontera oriental d'Europa.
Sobre el terreny, el conflicte ha entrat en una fase nova en la qual l'exèrcit israelí afirma que ha atacat amb 50 caces el búnquer subterrani de Khamenei en el cor de Teheran.
També ha intensificat els atacs sobre el Líban, on el nombre de morts al país ja s'eleva a 123 després de 4 dies de bombardejos.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Educació ha presentat avui a les comunitats autònomes la seva proposta per reduir les ràtios escolars i a la jornada docent dels professors dels diferents nivells educatius. Una proposta molt demanada pels docents i la ministra Milagros Tolón espera obtenir el suport de les comunitats. Les Balears demanen que la normativa s'adapti a la realitat de cada autonomia.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que les Balears ja apliquen uns horaris lectius ajustats al que planteja l'avantprojecte. Així, a infantil i primària, els mestres imparteixen un màxim de 23 hores de docència directa, mentre que a secundària en són de 8, que és el que estableix aquest nou text en elaboració. Pel que fa a les ràtios, que el Ministeri planteja fixar en 22 com a màxim a infantil i primària i 25 a secundària, quan ara són 25 i 30, Vera assegura que les Balears ja fa feina en un pla de reducció d'alumnat per aula que s'aplicaria de manera progressiva per baixar aquestes ràtios. En tot cas, el conseller demana al Ministeri que es tingui en compte la realitat de cada comunitat a l'hora d'establir el nou marc legal.
I Balears és una Espanya que assumpt. Han de saber que en el darrer any i mig les Illes Balears han incorporat més de 6.000 alumnes en el sistema educatiu. Per tant, baixar ràtios i reduir hores lectives molt sembla molt bé, però s'han de tenir en compte infraestructures i s'ha de tenir en compte la realitat de les comunitats autònomes.
La ministra Tolón assegura que l'avantprojecte que s'ha presentat avui ja compta amb el vistiplau de bona part de la comunitat educativa i confia també rebre el suport de les autonomies.
És una demanda muy querida, muy esperada por el profesorado y también, como no, por los agentes sociales. Hemos mantenido reuniones con las organizaciones sindicales y el texto ya ha contado con el informe favorable del Consejo Escolar del Estado.
Més coses. El preu de l'habitatge no només no toca sostre a les Balears, sinó que es dispara encara més. Segons l'índex de preus que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, l'any passat va encarir-se de mitjana més d'un 13%.
La pujada més elevada des del 2007, en plena bombolla immobiliària, quan el cost de l'habitatge pujava gairebé la meitat, un 7% anual. De fet, ara per ara, comprar-se una casa costa literalment el doble que fa només 10 anys.
I mentrestant, les execucions hipotecàries estan en mínims històrics.
Són bàsicament els procediments judicials que impulsa una entitat bancària per recuperar l'habitatge o la finca quan no es deixen de pagar les hipoteques. L'any passat, les Balears se'n varen iniciar 228, la xifra més baixa dels darrers 10 anys. La majoria, 167, van ser en habitatges urbans.
Tot això quan estem pendents del quart fòrum Apturalia, trobada anual per al sector del lloguer vacacional, un sector que recorda existit sempre i que de cada vegada ha de fer front a més obligacions normatives. Amb les dades del sector del lloguer turístic a la mà, a Mallorca hi ha uns 18.000 habitatges amb llicència, però no totes es comercialitzen. Les raons són diverses. Escoltem Luis Falcón, de l'empresa Inatlas.
El aumento de un 1% de la oferta de vivienda de uso turístico impacta un 0,056% en el precio de la vivienda de alquiler. ¿Cuál es la media del aumento del precio de la vivienda de alquiler en España? ¿No? Yo creo que este año estamos en un 8%, un 10%.
D'aquí a pocs minuts comença la segona votació a Extremadura per investir Maria Guardiola com a presidenta de la Junta. Tot fa pensar que el PP perdrà la votació perquè Vox ha anunciat que no donarà suport a Guardiola.
En aquesta segona votació li bastaria amb l'abstenció de vots per obtenir la majoria simple, però si vota no, Com ha anunciat, el PP i la formació d'Abascal tindran fins al 3 de maig per tancar un acord i evitar una repetició electoral.
I l'Ajuntament de Santander assumeix un error i assegura que la cadena de resposta de la policia local no va funcionar com calia en el trencament d'una passarel·la de vianants de fusta en què han mort 5 persones.
La balassa Gemma Igual ha anunciat avui l'obertura d'un expedient informatiu i sancionador sobre un agent de la policia local.
La cadena de resposta de un agente de la policía local ha fallado. Debemos de asumir este fallo y por eso en el día de hoy vamos a iniciar a incoar un expediente informativo y sancionador sobre el agente de la policía local que no hizo el trabajo siguiente.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Augmenten els fondejos il·legals a la badia del port de Pollença. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Fins ara estaven tots localitzats a la platja d'Albercuix fins a la base militar, però la zona s'amplia ara cap al Cúdia. L'Ajuntament demana a les administracions competents que ho regulin i Ports de les Illes reclama les competències al Ministeri per poder intervenir-hi.
La unitat rústica del municipi d'Algaida ja està operativa. L'Ajuntament ha instal·lat els cartells informatius i ha activat el telèfon per comunicar qualsevol classe d'incidència fora vila.
Es podran comunicar abocaments incontrolats i residus, incidències a camins rurals, possibles infraccions urbanístiques en sòl rústic, animals abandonats, entre d'altres.
I una centena de professionals d'infermeria han participat avui en la primera edició de la Jornada Balear de Cures Respiratòries.
La trobada ha tingut lloc a l'Hospital d'Inca i neix amb l'objectiu d'abordar la situació actual de malalties com l'asma, l'EPOC o el càncer de pulmó, així com les cures que requereixen.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores trobam alguna de retenció, sobretot a la via de cintura, en sentit a l'aeroport, per al túnel de Gènova, ja trobam petites retencions també a l'altura de les zones de les escoles, fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També a les arribades a Palma, des de l'autopista d'Inca, des de la carretera de Valldemossa, la circulació és bastant lenta. Bé, no m'ho aprofitar per demanar precaució, ja que estan previstes pluges per el dia d'avui. Com sempre, en aquest cas, recomanant que s'augmenti la distància de seguretat i se reduixi la velocitat. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, augmenten els fontejos il·legals a la badia del port de Pollença. Fins ara estaven tots localitzats a la platja d'Albercuix fins a la base militar, però la zona s'ampliarà cap al CUDI i l'Ajuntament demana a les administracions competents que ho regulin.
Un informe de l'Associació d'Arrels Marines va comptabilitzar que l'estiu fondegen a la badia de Pollença 350 embarcacions i a l'hivern unes 150 sense cap tipus de regulació. I el problema, en lloc de controlar-se, prolifera. Joanaina Campoma és la delegada del port de Pollença.
S'han començat a instal·lar fondejos d'aquests il·legals a la zona, diguem, de Tamarells, per la sortida de la gola, que ara tenen més a manco que potser n'hi ha 14 o 15.
Encara més greu és quan aquestes embarcacions són abandonades i amb un temporal acaben encallades a la costa. Una, per exemple, fa mesos que roman damunt l'arena i en només un any l'Ajuntament ha hagut de pagar més de 50.000 euros per retirar-ne tres més.
Que els hi borren la matrícula, els hi borren inclús un número de vestidor. Després, quan hi ha temporal, vull dir que venen a la zona de bany, a la zona de platja, i clar, no mos queda el més a l'Ajuntament de fer-mos càrrec.
Qui té competències en activitats dins la mà és el Ministeri, però Govern i Ports de les Illes Balears reclamen poder intervenir-hi. Quico Villalonga és el gerent de Ports de les Illes.
La solució és que sigui competència nostra. I, per tant, la conselleria decidió ja hace muchos meses presentar una inscripció a nombre de Ports IB para que sea competència nostra la elaboració o la presentació d'un projecte de campo de boia regulado.
Qui cada any es matriculen més embarcacions i el problema dels fondejos creix.
D'altra banda, les obres per canviar els pantalans del moll del Port de Pollença avancen a bon ritme. Abans de la temporada alta, 3 dels 6 que s'han de substituir ja estaran acabats i en funcionament, tal com ha reconegut el gerent de Port de les Illes, Quico Villalonga.
Y se ha tomado la decisión de cambiar el sistema de muelles por unos muelles de prefabricado que se hacen en la península, en el norte, y son de aluminio, de una aleación de aluminio, es lo más novedoso, es lo más rápido.
El projecte preveu també elevar els molls d'accés perquè no els afectin les oscil·lacions del nivell de la mar. Les obres costaran 2 milions d'euros que finança Ports de les Balears.
Canviem de qüestió perquè la unitat rústica del municipi d'Algaida, conegut com Urmà, ja està operatiu. L'Ajuntament ha instal·lat els cartells informatius i activat el telèfon per comunicar qualsevol classe d'incidència a fora vila.
El consistori ha completat la instal·lació dels carrers i cartells informatius d'Algaida, a Pina i a Randa, i ja té operatiu el telèfon de comunicació. Entre d'altres, es podran comunicar abocaments incontrolats i residus, incidències a camins rurals, possibles infraccions urbanístiques en sòl rústic, animals abandonats o en situació de risc, danys a bústies de fora vila, danys ambientals, problemes de seguretat i altres incidències relacionades amb el territori. Margalida Fullana és la batlessa.
L'idea principalment és que hi hagi aquest canal unit de comunicació, que és molt important per poder habilitar totes aquestes incidències, dubtes o queixes que puguin tenir veïnats i veïnades que viuen les zones rústiques i que amb aquest canal únic d'informació pues, mos arribi d'una manera més ràpida i que no s'hagin de traslladar a l'Ajuntament.
L'Ajuntament recalca que l'únic canal habilitat per comunicar incidències d'Urma és el número que apareix als cartells, que és on es rebrà i es filtrarà tota aquesta informació.
Per la mare de mobilitat, perquè el pàrquing del carrer Manacor de Palma incorporarà la presència de vigilància privada per posar fi als problemes d'incivisme que ha patit els darrers mesos.
És una de les mesures que ha aprovat el Consell d'Administració de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, que continua reforçant la seguretat d'aquest espai. És una decisió que s'assuma al reforç de la videovigilància, a la intensificació de les tasques de neteja o al control d'accessos només per abonats mitjançant targeta o QR per als vianants. L'objectiu és detectar situacions d'ocupació indeguda de zones comunes.
El Consell d'Administració de l'ESNAP també ha aprovat la quarta fase d'ampliació de Bicipalma, que comprèn l'expansió del servei fins al passeig marítim i la platja de Palma. L'actuació suposarà una inversió de 950.000 euros i permetrà incorporar 230 noves bicicletes elèctriques.
En total s'instal·laran 18 noves estacions, 5 en el passeig marítim, 13 al llarg de la platja de Palma. Amb aquestes ampliacions, la previsió per enguany és que Palma disposi d'una xarxa de 125 estacions i una flota de 1.250 bicicletes públiques. A més, en els pròxims mesos començarà també la instal·lació de la fase 3 d'aquest servei, que incorporarà 16 noves estacions i 150 bicicletes addicionals, totes elles elèctriques.
2:38 minuts, més qüestions. L'escoleta municipal de Santa Eugènia guanya 13 places amb les obres de reforma i ampliació del centre. Així ja no hi ha llista d'espera i ara tindran una aula per a cada curs.
Fins ara els nadons compartien aula amb els de 1 i 2 anys, mentre que els de 2 i 3 estaven en un altre espai. L'ampliació s'ha fet ara en un espai que ocupava ara l'Associació de Mestresses de Casa i les obres, que han costat gairebé 200.000 euros, s'han pagat en un 80% amb una partida del Pla d'Obres i Servei del Consell de Mallorca. Josep Lluís Urraca és el batlle de Santa Eugènia.
L'objectiu és la conciliació de la vida familiar, no, que no tinguin que anar, jo què sé, a Concelles, a Encelles, a deixar nin i després has de deixar Palma a la feina. O t'anaves d'anar al Gaire, o Palma a una banda i tu fas feina a una altra. Fins. Sempre és molt més còmode poder tenir en els teus fills, volen en vius.
I ho deien també en titulars, una setantena de professionals d'infermeria han participat avui matí a la primera edició de la Jornada Balear de Cures Respiratòries.
La trobada ha tingut lloc a l'Hospital d'Inca i neix amb l'objectiu d'abordar la situació actual de malalties com l'asma, l'EPOC o el càncer de pulmó, així com les cures que requereixen. Durant la trobada s'ha parlat d'infradiagnòstic, d'algunes patologies i s'ha comptat amb ponents d'hospitals de Barcelona i de Madrid. El Col·legi Oficial d'Infermeria a les Illes és l'impulsor d'aquestes jornades, escoltant Milagros Figueroa, que és precisament membre d'aquest col·legi.
El objetivo, sobre todo, es hacer una reunión lo más grande posible de todos los enfermeros que, y enfermeras que estamos con, en atención al, al paciente respiratorio para poder compartir experiencia, conocimiento, sobre todo también toda la evidencia que hay, todos los cambios, pues para seguir aprendiendo y poder dar mejores cuidados.
I Més per Mallorca proposa que els grans equipaments comercials i altres infraestructures que generen molt de trànsit assumeixin el sobrecost que provoquen a la xarxa de carreteres. La formació planteja crear una taxa específica per l'ús intensiu del domini públic viari i destinar els recursos al manteniment de les vies i al reforç de la mobilitat sostenible.
La iniciativa insta el Consell de Mallorca a iniciar estudis tècnics i jurídics per aplicar aquesta taxa a grans infraestructures com l'aeroport o centres comercials. Segons Més, la concentració de grans superfícies i equipaments a la perifèria incrementa la pressió sobre la xarxa viària i obliga a fer ampliacions d'accessos, noves rotondes o més manteniment, un cost que actualment assumeix tota la ciutadania. La formació defensa que aquesta taxa sigui finalista i permeti alliberar recursos públics per invertir en transport públic. Ho explica el portaveu adjunt dels ecosobiranistes, Joan Lludrà.
Hi ha determinats punts de xarxa viària que se saturen perquè hi ha grans superfícies comercials o infraestructures que generen milers de desplaçaments cada dia. I qui ho paga, això? Ara mateix ho paguen tots. Tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca a través dels pressupostos públics. Nosaltres pensem que no hi ha de ser de tot just.
Aquesta proposta de Més per Mallorca es debatrà ja dijous de la setmana que ve en el si del ple del Consell Insular.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I acabam amb dos apunts d'agenda especial, ben especials. Avui capvespre, a les 8, la Seu obre les portes per escoltar el Rèquiem de Mozart a càrrec de la Capella Mallorquina i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.
L'entrada per aquest concert és de franc, això sí, fins a completar-ne totalment l'aforament. L'obertura de portes serà concretament a les 7:15. Aquest concert està organitzat per l'Ajuntament de Palma amb l'objectiu, expliquen, de reforçar la candidatura de Palma 2031 com a capital europea de la cultura.
I l'altra proposta serà una hora abans, a les 7 del capvespre, concretament al Casal de Cultura de Maria de la Salut, acollirà la presentació del llibre Gallufes, història oral de les dones del camp, les darreres collidores d'oliva del Pla de Mallorca de Francesc Vicenç Vidal. L'obra recupera la memòria de les dones que durant dècades van treballar a la collita d'oliva del Pla de Mallorca a partir dels seus testimonis i de l'experiència directa al món rural.
El llibre posa veu a una generació que va sostenir una part essencial de l'economia agrària de l'illa i que sovint es queda fora del relat històric. La presentació comptarà amb la participació d'Antònia Maria Sureda, és la persona que ha escrit el pròleg d'aquest llibre, és neta també d'una de les protagonistes d'aquest relat i testimoni d'aquella realitat, Catalina Llompart Mestre, més coneguda com na Catalina de Sa Porrassa, que va morir fa just unes setmanes i va morir quan feia 94 anys. L'autor, Francesc Vicenç Vidal, és musicòleg, és professor de la Universitat de les Illes Balears, està especialitzat en aquest cas en música tradicional, també en cultura popular mallorquina. De fet, des de fa anys combina aquesta recerca acadèmica amb el treball de camp i també en l'estudi que té del patrimoni immaterial de l'illa.
Amb aquestes dues propostes arribam a les 2:45. Continua la informació aquí de ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou.
Arrenquem la informació esportiva amb el Palma Futsal, que cercarà avui a Letònia un bitllet per a la Final Four de la Champions.
Així és, el conjunt mallorquí s'enfrontarà al Riga a les 6:30 del capvespre en el partit de tornada als quarts de final de la Lliga de Campions. El Palma Futsal haurà de fer valer la victòria a Son Moix per 7-4 en aquest partit d'anada. Té tota la informació d'aquest partidàs des de Riga la nostra companya Emma Calzina. Com ha anat? Molt bon dia.
Amb molt de fred, però també amb molta d'il·lusió. Bon dia, així és com ha rebut la capital de Letònia, l'Illes Balears, Palma Futsal. L'equip mallorquí intentarà aconseguir a milers de quilòmetres de casa una nova classificació per poder disputar la Final Four de la Champions. El darrer escull és avui en aquest partit de tornada de quarts de final contra el Riga, un partit que l'equip de Badillo afronta la tranquil·litat de saber que l'anada va guanyar per 7-4. Per cert, que el tècnic té a tota la seva plantilla a la seva disposició, excepció, això sí, de Luan Müller. El porter continua lesionat i ha quedat a l'illa. La cita, ja ho sabeu, és a partir de les 6:30 del capvespre, un partit importantíssim en el que el Palma Futsal intentarà mantenir viu el seu particular idili amb la Champions.
Emma Calzina, que avui matí ha pogut entrevistar el jugador de l'equip balear Fabinho, i ha assegurat que avui vespre es viurà un partit històric i que no volen relaxar-se tot i l'ampla victòria aconseguida en el duel de l'Anna.
Entonces, un día histórico, ¿no?, para nosotros. Muy feliz por estar otra vez en este momento aquí. Y bueno, a disfrutar. Que tenemos que dejar esta ventaja un poco de lado, ¿sabes? Y empezar el partido a tope, salir a ganar, que es lo más importante. Y bueno, los minutos finales ahí sí podemos controlar esa ventaja, que también es muy importante, claro, pero si podemos controlar el final del partido, esto es mucho mejor para nosotros también. Entonces tenemos que salir a 100% hoy, a salir por ellos, porque no sabemos cómo va a estar aquí, la cuestión de la pista, de la afición y todo, y bueno, listo y a tope hoy.
Aquest partit de Champions entre Riga i Palma Futsal podreu seguir en directe avui a partir de les 6:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
En futbol, el Reial Mallorca ha fet avui el darrer entrenament per preparar el partit de demà contra Osasuna.
Un enfrontament que serà l'estrena de Martín de Michelis com a tècnic mallorquinista i en què l'argentí no podrà comptar amb les baixes de Kumbula, Llebrés, Jan Sales i Asano. El japonès, per cert, havia de tornar amb el grup, però ha recaigut de la lesió. Ha parlat avui de Michelis i veu molt compromès al seu equip.
Estaba convencido a través de la televisión y la computadora de que había con qué, ahora te puedo asegurar que hay con qué. Así que desde ya muchísimas ganas y predisposición de sacar esta situación adelante. Ojalá podamos contar con todos los chicos lo antes posible, porque eso nos va a elevar la competitividad interna y desde ahí vamos a ser mejores.
I aquests són els seus principis. Paraula de De Michelis.
No estoy acá para agradar a nadie. Estoy para alcanzar los objetivos. En este caso, es la permanencia. Así que mi única intención es ganar puntos, nada más. Primero que la metodología está hasta un principio. Bueno, mi principio como entrenador y a la hora de defender los tengo muy definidos. Se van a empezar a ver desde mañana, no tengo ninguna duda. Es cierto que trabajamos solo 5 días, pero a partir de mañana van a ver cómo queremos defender. Independientemente del sistema, ¿eh? Independientemente del sistema, quiero que el jugador sí tenga una idea muy bien claro cómo defender en cada parte del campo.
I és que aturar la sagnia golejadora que pateix l'equip és el principal objectiu.
Mi concepto para con el grupo es que cuando no la tenemos somos todos defensores. Así que quiero ver un equipo que quiera robar, que quiera estar compacto, que quiera estar juntos, que tenga un espíritu, porque muchísimas veces si no hay corazón, si no hay piernas, si no hay alma, no importa el sistema que utilices para robar. Así que espero ver un equipo que por lo menos desde lo emocional salga al campo a combatir. Y estoy casi seguro que así va a ser.
Y así analiza el partido de demà.
Me importa mucho más lo que seremos nosotros mañana. Entonces hicimos mucha hincapié en eso, en lo que considero que tenemos que mejorar para hacernos mejores. Hay que prestar atención al rival. Sí, claro. No vamos a jugar solo. Vamos a jugar incluso de visita y contra un muy buen equipo que está pasando un muy buen presente.
Y también ha enviado un mensaje a la afición.
Me preocupa el ambiente, no. Pero sí le pido a la gente que de acá hasta el final estemos todos unidos. Es el único camino. El que quiera el bien del Mallorca, lo necesitamos. El que venga al estadio, necesitamos el apoyo de ellos. No tengo ninguna duda que los que vengan van a venir a creer, que van a venir a ser positivos. Y después, no nos adelantemos ahora, después en la fecha 38 veremos.
Recordem que l'Osasuna Mallorca el podreu seguir en directe i amb tota la prèvia demà a partir de les 12 del migdia aquí a IB3 Ràdio, i avui però a les 9 del vespre començarà la jornada número 27 amb el partit entre el Celta de Vigo i el Reial Madrid.
La selecció espanyola femenina ja viatja cap a Turquia.
I ho fa amb les mallorquines Mariona Caldentei, Patri Jarro i Lucía Corrales. L'expedició ha sortit avui després de que el desplaçament previst per ahir estigués a punt de suspendre's. La Federació Espanyola de Futbol havia sol·licitat ajornar el partit arran de l'atenció a l'Orient Mitjà. Tot i això, la UEFA va advertir que si l'equip no es presentava, el partit es donaria per perdut. Finalment, la selecció ha hagut de viatjar igualment i demà a les 6 del capvespre, hora nostra, s'enfrontarà a Ucraïna en un partit corresponent a la classificació per al Mundial 2027.
A la primera federació, l'AUD Eivissa jugarà demà a les 6 i mitja al camp de l'Antequera, no bé classificat.
El Blau Cel suma 3 derrotes consecutives a domicili. De fet, no han aconseguit puntuar en cap de les dues ocasions que han visitat el Maulí. És Raúl Medrano, molt bon dia.
La UD necessita trencar la seva hemorràgia com a visitant i deixar de perdre fora allò que guanya a casa. Els blaus, que han guanyat els últims 4 partits com a local, acumulen 3 derrotes consecutives lluny de Can Mises i demà intentaran acabar amb aquesta dinàmica al camp de l'Antequera. Els malaguenys, que l'any passat varen disputar el play-off d'ascens, són ara 8ens a la taula i han guanyat 12 dels últims 15 punts. Una nova derrota complicaria les opcions blaves de disputar el play-off ara que ja som a la recta final del campionat i, de fet, tornaria a apropar perillosament l'AUD a la zona de descens. L'expedició Pitiusa viatja avui hora baixa cap a terres malaguenyes i ho fa amb l'absència del central Monjo, qui continua fora de combat per un partit que es disputa demà dissabte a les 6 i mitja a l'estadi del Maulí i que podreu seguir en directe, com sempre, a IB3 Ràdio.
En bàsquet, l'Azul Marino continua líder de la Lliga Challenge.
Les mallorquines van imposar a nit per 60-86 a la pista de l'Unicaja Mijas. El conjunt dirigit per Alberto Antuña firmaren una important victòria contra les terceres classificades en vista a aconseguir l'objectiu de l'ascens a final de curs. Anem a escoltar Alberto Antuña, entrenador de l'Azul Marino.
Creo que hemos dado un golpe en la mesa, ya no solo por la victoria, ¿no? Yo creo por el nivel de la victoria jugando el mejor baloncesto de la temporada en marzo, y con todas las jugadoras metidas, entendiendo el game plan, aportando sea un minuto o sea 40. Entonces, dar la enhorabuena a las chicas y muy feliz. Y ahora focalizar en el pequeño parón que tenemos y ya por Lima Horta el 22 de marzo.
I resten 8 jornades per tancar la temporada i l'Azul Marino continua líder de la Lliga Challenge, això sí, empatat a punts amb el Celta i a la primera FEB, i pel que fa als tres equips balears, tota la jornada es jugarà diumenge, tres partits importants que en cas de victòria poden reforçar els objectius del Palmer, el Figui i l'Esti aquesta temporada. El rival dels menorquins serà l'Estudiantes, és Javi Zamora, entrenador del conjunt menorquí.
Mucho talento, muchos jugadores que probablemente ahora con ese espacio puedan dar un pasito adelante, y nosotros centraditos en mejorar cada semana, en automatizar situaciones, pulir detalles a nivel defensivo, mejorar a nivel ofensivo, seguir conectándonos y trabajando, poniendo el foco en nosotros. Ha sido una buena semana y llegamos a Madrid con muchas ganas.
El Figui Mallorca vol trencar diumenge a les 6 contra el Cantàbria, la seva mala dinàmica, i el Palmer Bàsquet afronta un partit clau per la permanència. L'equip de Juan i Díez rep el Tizona Burgos, que està només una victòria dels mallorquins.
Gràcies, Juanga. Després dels esports, una pausa i la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Qui falta al museu?
Amb aquesta pregunta, esperonat per les més professores de plàstica i música, l'alumnat de tercer i quart de l'Institut Nou Llevant de Palma han posat el granet d'arena en la sensibilització pel 8M, inspirats pel moviment artístic de les Guerrilla Girls, un grup d'acció feminista nascut als 80 a Nova York. Els alumnes, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Exposen des d'avui al Museu Cracòvic una mostra multidisciplinària i de denúncia.
Música, fotografies i fins i tot una performance per mostrar al món què passa amb les dones, igual que feien amagades amb màscares de goril·les les artistes de Nova York fa gairebé 50 anys.
Aquestes màscares, el que ens vam explicar és que representen que se guiriguin se posant la màscara perquè se tapaven perquè ningú les reconeguessin i feien els seus actes i tal.
A l'exposició del Cracòvic, les màscares són capses de cartró i a la imatge poderosa de denúncia anònima s'hi afegeix també la cançó, un rap.
Pones tantos teletones que tienen tanto talento, tantos sobrepones que no están avui aquí presentes.
Lo hemos hecho todo el mundo, hemos hablado, hemos empezado a decir, hay una parte que dice insulto, que representa cuando hay machismo, y hay una parte que dice basta en la música. Cuando dice basta, es tipo ya al machismo, ya tú sabes, ¿no? Y entonces, de ahí empezamos a decir cosas bonitas para la mujer, a decir que somos guapas, que somos, que podemos, esas cosas. Y pues eso ha sido lo que hemos hecho entre todos en la clase.
S'ha fet entre tots i tots han anat a veure avui el resultat. Morts de vergonya per la presència dels mitjans de comunicació. No ha estat fàcil demanar-los l'opinió, per exemple, sobre la situació del feminisme.
Jo crec que cada vegada hi ha més no sé, dones que s'empoderen i que surten als carrers a parlar i a donar veu a les nines petites que no poden parlar i que no es poden defendre també.
Ni tampoc sobre la mostra en la qual hi havien participat, encara que la col·laboració acabés tenint premi i tot.
Pues m'agrada molt. Està molt bon.
I has contestat en català, així que beníssim. Jo li diré a Aina que te posi un positiu extra de català. Ho has fet molt bé.
Darrere de la iniciativa, les mestres responsables de l'àrea que cada any pel 8M miren de portar debat i reflexió en un món adolescent on, segons els estudis i les tendències, cada vegada pren més pes el masclisme. Mari Martínez és una de les professores.
l'institut ens esforçant perquè això vagi canviant un poc i el manco es qüestionen altres coses. I amb aquesta activitat intentant cada any que sigui això, una reflexió, una crítica i un saber valorar l'actualitat realment. I que siguin persones crítiques, que és, per jo, la cosa més important que poden tenir uns adolescents en aquesta vida.
És només una sala petita d'un museu d'extraradi, però és també la veu dels joves, dels adolescents, que no són fàcils d'escoltar, i per això deixem que sigui una d'elles qui clogui aquesta peça.
D'una manera o d'una altra hem fet aquest projecte que m'apareix que molta gent ho hauríeu de veure perquè està molt bé treballat i s'expressa molt bé.
I avui, que és divendres, fem alguna de les recomanacions de les propostes musicals per al cap de setmana que comencen a Menorca.
No sé què té la guitarra, no sé què hi té les cordes.
On avui capvespre a les 8:30 la cantant, actriu i pedagoga Rita Barbé, acompanyada del pianista i compositor cubà Miguel Núñez, oferiran l'espectacle Més que Fado, una vetllada musical per crear un pont sonor entre el Mediterrani i el Carib que mescla la cançó mediterrània amb els fados i la cançó d'autor.
Tot això al Teatre Principal de Mao.
Quan més alegre i l'afer, amb més tristes, ella sona.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 6 de març. El fins ara cap superior de la Policia Nacional a les Balears, José Santafé Arnedo, serà el nou número 2 del cos de seguretat a tot l'Estat. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'ha nomenat director adjunt operatiu de la Policia Nacional. És el màxim càrrec que pot ocupar un agent uniformat dins el cos. Santa Fe substitueix d'aquesta manera José Ángel González, que va deixar el càrrec recentment arran d'una denúncia d'una subordinada per agressió sexual. Actualment, Santa Fe dirigia la Prefectura Superior de la Policia de les Balears des del juliol del 2022. Aquí, a les Balears, el govern ha mostrat la seva satisfacció pel seu nomenament perquè coneix de primera mà el dèficit d'agents que pateix el cos policial a les Balears. És el vicepresident Antoni Costa.
Ja ens va bé que qui hagi, que tingui aquesta màxima responsabilitat, conegui de primera mà les mancances que tenim a les Illes Balears, perquè si els coneix, sempre hi haurà més opcions de que els pugui corregir.
Dos mesos després de l'esfondrament mortal d'una casa a Manacor, la policia investiga per homicidi els dos propietaris de l'immoble.
Perquè varen fer una obra il·legal i l'acumulació d'enderrocs se podria tenir a veure amb els fets. La Policia Nacional ha pres en declaració a la parella. Ara la família afectada viu en un habitatge provisional que els ha cedit el consistori.
A Eivissa, la Policia Nacional investiga la difusió d'un vídeo sexual amb diversos menors implicats. Els agents intenten esclarir si s'ha comès una agressió sexual i un delicte de revelació de secrets.
Els investigadors veuen poc probable que se pogués tractar d'un cas d'abús sexual, però tampoc no han descartat aquest extrem. Els fets han estat denunciats per una persona que no és víctima directa de la circulació d'aquestes imatges.
Els titulars passen també per les urgències de Son Espases. La situació s'hi normalitza.
Després d'un capvespre caòtic, ahir, que l'IB Salut vincula amb les conseqüències encara de la vaga de metges de fa dues setmanes, ara hi ha mig centenar de malalts pendents d'ingressar a planta, mentre que les urgències se n'atenen un centenar més. S'han reprogramat les operacions no urgents d'ahir i avui per alliberar llits. Javier Ureña és el director general del Servei de Salut.
Para pedir disculpas a los usuarios por las molestias que se hayan podido derivar de esta situación. Estamos viviendo unas semanas que son un reto a nivel de gestión asistencial. Venimos de una huelga de médicos hace solo unas semanas que implican pues la reprogramación de toda esa actividad asistencial que queda pendiente.
Pedro Sánchez compareixerà en el Congrés per exposar la posició del govern estatal sobre la guerra a l'Iran. Encara no hi ha data prevista per la seva compareixença, però previsiblement tindrà lloc la darrera setmana del mes.
Precisament, el PP li ha exigit aquest divendres que demani permís a la cambra per enviar a Xipre la fragata Cristóbal Colom. Des de Huelva, Pedro Sánchez ha argumentat que Espanya donarà suport a la sol·licitud d'un país europeu, com a Xipre, en una missió, diu, de protecció, defensa i de rescat.
Con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
I fa uns minuts hem sabut que el Suprem rebutja retardar el judici a Ábalos, Koldo i Aldama. Arrencarà així el 7 d'abril i s'estendrà durant 14 sessions. Arribem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí.